És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent, els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La teva Setmana Santa a Ràdio Estel. El 15 d'abril, dissabte de Glòria, les laudes des de Montserrat a les 8 del matí. A les 7 de la tarda, clàssics en viu, especial Setmana Santa. I a les 10 de la nit, la Vetlla Pasqual en directe des de Montserrat. El diumenge de Resurrecció, les laudes a 8:45 del matí. La taula de l'Evangeli a les 11. I la missa de Pasqua des de la Catedral de Barcelona a 11:45 del migdia. Escolta la teva Setmana Santa a Ràdio Estel. El silenci es pot viure, però no es pot descriure. Francesc Torralba, filòsof i teòleg. Del camp a taula, dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts avui dissabte 15 d'abril a Del Camp a Taula. Estem en plena Setmana Santa i molts dels nostres oients s'hauran agafat uns dies de merescudes vacances. Avui, com ja va passar el 2016, farem un espai mix en el que recuperarem algunes de les entrevistes que hem dut a terme en el primer trimestre de l'any, amb informacions d'actualitat. El proper dissabte, 22 d'abril, tornarem a la normalitat. Solament volem recordar, com fem habitualment, que es tingui molta cura a l'hora de desplaçar-se en vehicle i quan es vagi al bosc o la muntanya, que es vigili i es tingui en compte que fins al 15 d'octubre no es pot encendre foc en terreny forestal. Com dèiem, a passar-ho bé i gaudir d'uns dies de tranquil·litat i descans. I si escolteu Del Camp a Taula, molt millor.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
Els dies 3 i 4 de maig se celebrarà el Caixa Fòrum de Barcelona la segona edició del Meat Business Forum, que posarà en contacte una trentena d'empreses del sector carni de Catalunya amb 140 compradors de 44 països de mercats tercers. El comitè organitzador d'aquest esdeveniment, que té com a objectiu consolidar una plataforma estable de negoci internacional per al sector carni de Catalunya, l'integren el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través de l'empresa pública Prodeca, conjuntament amb les organitzacions i associacions empresarials Anafric, Asoprovac, Asocat, FAC, FESIC, Porcat i FECOC. Com a patrocinadors hi ha CaixaBank i Alfil Logistics. La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ha manifestat que volem fer molt més que promocionar el producte. Volem promocionar una cultura gastronòmica, una alimentació saludable al voltant de la carn i els productes carnis. Per un altre costat, Asaja ha demanat més agilitat perquè els ramaders afectats del brot de la grip aviària puguin tornar a treballar i cobrar pels danys que se n'han derivat, com les pèrdues que han tingut, i, a més, el que han deixat de guanyar. Sobretot, assenyala l'organització agrària, han deixat de guanyar la restauració i els comerços, que han fet un pas enrere en productes com el magret d'ànec i el foie de Can Manent, productor del projecte Quilòmetre Zero d'Asaja. Així mateix, l'associació reclama a les diferents administracions que s'impliquin més en promocionar les carns de casa nostra, uns productes que, segons assenyala, presenten garanties de traçabilitat, seguretat alimentària i benestar animal, aspectes que no compleixen les carns procedents de fora de la Unió Europea.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. L'entrevista.
En aquest apartat oferirem el resum de dues entrevistes realitzades en el primer trimestre d'aquest any. Una és la del 28 de gener a Maite Ros, secretària tècnica del Consell Català de la Producció Integrada, el CCPI, i l'altra, la del 4 de febrer, a Eduard Arruga, que és el president de la Fundació Banc dels Aliments. En primer lloc, oferirem una part de l'entrevista que vam efectuar a la Maite Ros. Ens podria recordar què és la producció integrada i quins productes s'acullen a aquest tipus de producció?
Val. La producció integrada, el primer que hem de dir és que estem parlant d'un sistema productiu. Per tant, estem parlant d'una manera de conrear, una manera de fer, no d'un producte amb unes característiques finals, sinó de la manera en què ha treballat el pagès. El que s'intenta, doncs, és afavorir la diversitat, respectar la fauna, la flora i, sobretot, minimitzar l'ús de productes fitosanitaris, d'adobs, minimitzar el consum d'aigua. És a dir, fer un sistema productiu, una manera de conrear més racional i a la minimització d'inputs, no? I tot i així obtenir una producció intensiva.
Mm. I els productes que s'acullen serien bàsicament frutícoles i hortícoles?
Sí, bàsicament sí. Tenim des de fruita dolça, tant llavor com pinyol, oliveres, cítrics, cereals, hortalisses... I després també tenim dos normes de transformació, com és l'oli i el vi.
Mm-hmm. Ha crescut molt el nombre d'hectàrees conreades els darrers anys? I quines són les principals zones productores?
El nombre d'hectàrees va incrementant. Des de l'any 2001 va incrementant, ara estem al voltant de 42.000 hectàrees, quan fa dos anys potser en teníem 32.000. I després, pel que fa a les zones, són les zones que els hi pertoca, doncs, per tema de naturalesa, no? És a dir, doncs, evidentment és el Segrià, després tota la zona de l'Empordà amb la poma, l'hortícola estaria, doncs, escampada per tota Catalunya, a la zona dels Garrigues l'olivera, al Tarragonès, bueno, doncs pot haver la fruita seca, vull dir, una mica on hi ha més conreu és on, evidentment, hi ha la producció, on hi ha la producció enterada.
Jo el que conec, evidentment, la Marieta, que és aquest símbol identificatiu que teniu, però és amb fruita. La fruita sí que la veig molt, bueno, quan he vingut per Lleida, també de la poma de Girona, la IGP de Girona, però... Per exemple, en el cas del vi o de l'oli, sí que recordo alguna ampolla de vi d'haver-lo vist, però no es veu tant, no? No sé la producció si és molt grossa o molt petita, eh?
No es veu tant. En proporció, l'única que arriba a uns percentatges realment significatius, en aquest cas arriba el 36%, és la de fruita. És a dir, en fruita tenim un 36% de la fruita de Catalunya en producció integrada, i pensa que en els altres sistemes productius, perquè al final només n'hi ha tres, producció integrada, producció ecològica i producció convencional, doncs en fruita tenim un 36% en integrada, enfront un 1,4% en ecològica i un 62% en convencional. Per tant, és on la producció integrada té un pes significatiu i és molt més fàcil visualitzar el mercat. Que en el cas de l'olivera ens quedem al 12% i en el cas de la vinya el 8%. Uh-huh. És veritat que tenim alguna empresa molt forta en vinya que fa un vi, en aquest cas és Raïmat, sí. I per tant totes les seves ampolles hi ha el logo i per tant això ens dona una visibilitat en la vinya bastant significativa, però tot i així té un pes relatiu, per tant doncs, costa més de visualitzar-ho.
Sí, bueno, era la que havia vist jo, eh?
Sí, o sigui... sí. N'hi ha alguna més, també tenim la vinya, no. Tampoc vull concretar perquè n'hi ha...
No, no, però la que havia vist molts, en concret no? era sí. Aquesta...
Clar, perquè és la que ja també s'ha de dir que l'altre són potser cellers més petits i, per tant, també ja, per la seva pròpia naturalesa, costa més de trobar-ho. En canvi, els grans, com que estan a tots els establiments o superfícies comercials, doncs és més fàcil poder visualitzar. Però és obvi que ho diu molt bé, que en fruita ho heu vist més, simplement perquè un 36% de la fruita és en producció enterada. Per tant, la probabilitat de visualitzar-ho és més alta.
A part, com que un part de formació professional que mira són els logotips i coses d'aquestes, mira, no? M'entretinc a mirar-ho,
sí.
Ho miro més, no? Sí. Inclús amb les ampolles i d'això, llavors, vulguis o no, doncs t'hi fixes més, no? Llavors, sí, sí. Parlàvem de la fruita i realment és que de la que consumim a casa, molta pues, és integrada. On s'està venent aquesta fruita sota el paraigües de producció integrada i s'exporta molt?
Sí, la fruita s'exporta moltíssim, sobretot a Catalunya, la fruita de pinyol, perquè tant en fruita de llavor tenim doncs, països com Itàlia o França que són grans productors, però en la fruita de pinyol, doncs, França, per exemple, ja no produeix no es pot comparar la producció francesa amb la catalana. I, per tant, doncs, aquí sí que tenim un percentatge d'exportació que algunes empreses pot arribar tranquil·lament al 60-70%. Això és bo, però per un altre costat fa que tot aquest volum que marxa fora doncs no es quedi aquí a casa nostra etiquetat, per dir-ho d'alguna manera, no? I per tant també dificulta de vegades tenir molta producció de pinyol en producció enterada i etiquetada, però és veritat que un percentatge molt gran doncs marxa fora, no? Bueno, més o menys és el que hi ha.
El que passa que suposo que amb les exportacions hi ha el problema, com va passar el cas de Rússia, no que us afectés directament a vosaltres, eh? Vull dir que quan hi ha problemes d'aquests en països, clar, vull dir, sí. L'exportació té aquest risc, no? Per una part és un avantatge, perquè et suposa obrir nous mercats, per tant,
sí.
Poder créixer, però també a vegades el món com està, no? I canviant que està i que depèn dels governants i...
Sí.
I la prova tenim als Estats Units, que en 5 dies ja li han donat la volta a tot.
Sí, és complex, però bueno, el món és molt gran. Aquí tenim empreses que produeixen moltes tonelades de fruita de pinyol, en aquest cas, i per tant doncs, l'exportació és necessària. A més, és un producte molt, molt demandat, perquè sabem que aquí tenim unes característiques climatològiques doncs, que fan que sigui molt fàcil a la zona de Lleida, sobretot al Segrià, conrear fruita de pinyol. Per tant, això doncs, és bo i s'ha d'aprofitar aquestes característiques que ens venen donades doncs, bueno, pel terreny i per la climatologia. I després, per l'altra pregunta, on es pot trobar, doncs tant la fruita, els consumidors la poden trobar a qualsevol establiment, no? Doncs ara podríem fer menció d'uns quants, no? Vull dir, desigual, des de Carrefour fins a Consum, fins a Plus Fresh, fins a molts dels que fem promoció i molts que no en fem, però també hi és, no? Per tant, doncs, és relativament senzill trobar producte català certificat en producció enterada als establiments o a les superfícies comercials més conegudes.
Sí, el que passa que, bueno, ja han fet diferents campanyes de promoció en aquestes grans superfícies. Quina valoració en fan? Veuen que cada vegada hi ha més ressò, més... Que el consumidor és cada vegada més conscient de diferenciar aquest producte. Perquè sí, moltes vegades veiem un logotip determinat, ens sembla que és això, però desconeixem què hi ha al darrere.
Sí, ho intentem.
Difícil,
és,
però...
És molt difícil, sí, és molt difícil saber quin percentatge de gent ho coneix, perquè ja sabem que les enquestes la fiabilitat és la que és, no? L'únic que es pot fer és seguir insistint i any darrere any als mateixos establiments doncs, intentar fidelitzar el client amb aquesta marca de qualitat, no? I tornar-li a explicar cada any doncs, el significat. Cada persona es fa una mica la idea del que vol dir la producció enterada i la Marieta doncs, ens ajuda molt perquè comporta no, aquest pensament amb respecte per la fauna que hi ha, no? I per tant doncs, indirectament està comunicant alguna cosa. Sí que és veritat que la terminologia producció enterada és molt més complicada d'explicar i molt més difícil de que un consumidor dient-li producció enterada entengui el que realment vol dir. Però en aquest cas la Marieta ens ajuda i jo crec que la gent ja ho comença a vincular amb una agricultura doncs, sostenible, respectuosa amb l'entorn, amb el medi ambient. Costa però jo crec que no s'ha de deixar mai d'anar al punt de venda, que és el moment que el consumidor decideix que compra, i és allí on entenc jo que se li ha d'explicar què és la producció enterada en el moment de compra i en l'establiment final.
El que passa que parlava de la Marieta, i així com, per exemple, amb l'agricultura ecològica hi ha un logotip europeu, a part del CCPAE o de cada consell de cada província espanyola, aquesta Marieta a altres regions espanyoles és un altre logo, no? O sigui, no tenen el mateix logo. Això no dificulta una mica? No seria bo, dic jo, és una pregunta des de la ignorància, de que hi hagués un logo que fos el mateix, o sigui, perquè si estiguessis a l'Aragó, compressis producció integrada, o al País Valencià, o en altres zones de l'Estat, saps? Vull dir que si tu ets català i compres amb la Marieta i te'n vas a una altra regió i veus la Marieta, ho identifiques. Potser si hi ha una altra cosa, no sé si m'explico, eh?
Això seria perfecte, no? Això seria perfecte i això s'ha demanat i s'hi va treballar fa uns anys quan des del Ministeri s'hi va apostar per la producció enterada en els seus inicis i es va intentar arribar a un acord, però per uns temes que jo desconec i que segur que no són tècnics, doncs no es va arribar a cap acord. I des d'un punt de vista de la Unió Europea, doncs també seria molt pràctic tenir una normativa europea. I hi ha associacions com l'AREF que hi han treballat i diferents països com Itàlia, Grècia i Espanya i França s'han ficat d'acord per fer una norma i fins i tot l'han fet arribar a un esborrany. Doncs, bueno, ara és la Unió Europea doncs ha decidit doncs, bueno, que ara mateix no és el moment o no es cau o bueno, no és oportú, no? Cosa que des d'un punt de vista de les regions que són productores de producció enterada, per nosaltres seria molt positiu, sobretot per la unificació del logo i també per la unificació de norma. No obstant, és veritat que la Marieta és l'única que en diferents regions d'Europa la seva norma de producció enterada es visualitza amb aquest distintiu. Per exemple, a Suïssa, a Itàlia, aquí a Catalunya, és a dir, diferents regions o estats, en funció de com estigui regulada, perquè aquest és un altre tema també complex, hi ha països que ho regulen per regions com Espanya i alguns que ho regulen l'estat, però és l'únic símbol que és utilitzat per més d'una regió o fins i tot país en producció enterada. I jo crec que una mica és per... Bueno, perquè jo crec que és un molt bon símbol el fet de tenir una Marieta.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de la DUN?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobank, domicilia la DUN i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobank i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobank, compartim horitzons.
Seguidament, emetem la segona part de l'entrevista feta a Eduard Arruga, president de la Fundació Banc dels Aliments. Sobretot jo crec que cal destacar la tasca que fan els voluntaris, cada vegada més i conscienciats, perquè quan un entra... Clar, jo ho he vist, no?, directament també com a consumidor a aquest gran recapte, i és que ja estan pendents quan entres per agafar la bossa, per després posar... Vull dir, cada vegada es veu tot més organitzat, més coordinat, més involucrat la gent.
Sí. Tant les persones que entren als supermercats al cap de setmana...
Sí, perquè tu ja entres amb la idea.
Ja saben que hi haurà una sol·licitud pel gran recapte, perquè en general se n'ha assabentat el 80% de la població, i d'altra banda, els voluntaris que hi són allà, en total aquest any hem tingut gairebé 27.000 a tot Catalunya, 16.000 a la província de Barcelona, aquests voluntaris hi van amb goig, perquè saben que tindran una resposta positiva. Saben que no els diran, no vull, ja vaig anar la setmana passada, qualsevol altra excusa. No, les persones que estan com a voluntaris ajudant-nos, voluntaris o voluntàries de totes les edats, que estan allà per ajudar-nos, i van amb la satisfacció de saber que tornaran amb la bossa plena. Hi ha anècdotes molt curioses, hi ha persones que han entrat en l'establiment i li han dit a la caixera, miri, m'ha de cobrar dues palets de llet que vull que vagin en el banc dels aliments. És a dir, aquests no volen la bossa, Bon, aquests són casos extrems, evidentment, són anècdotes. Hi ha qui només compra un bric de llet líquida, que costa uns 60-70 cèntims, vull dir, però dona el que pot.
Depèn de les marques, eh?
Ja, sí, bé, però sí, tot, sí. Ens donen el que pot. El vano és molt ample. Nosaltres estimem que la mitjana està entre 7 i 8 euros per persona compradora, el qual està molt bé. El qual està molt bé, vol dir que hi ha una generositat. I els voluntaris, en aquest sentit, són satisfets. Per això nosaltres, i agraeixo, Isidre, que ens diguis, doncs que cada vegada ho fem millor, sí. Cada vegada ho volem fer millor, i, però és que tenim la satisfacció de que molts voluntaris i voluntàries repeteixen, perquè s'ho han passat bé i han trobat no sols que fan una tasca solidària, sinó que, a més, tenen una satisfacció perquè veuen que la cosa funciona, que la ciutadania respon, que els supermercats també estan oberts a... Tot i que els hi fem una mica de distorsió, perquè sí. L'estar a l'entrada i tal, doncs els hi obliga a fer coses. I aquí vull dir una cosa, els supermercats no sols no fan exclusivament negoci pel fet de que venen més, perquè nosaltres els hi requerim, els hi demanem i exigim, fins i tot, doncs que en primer lloc els productes que van a cada supermercat després ens els portin ells amb els seus camions en els nostres magatzems, o a vegades a les mateixes entitats de distribuïdores directament, i per altra banda, que ens donin entre el 5 i el 10% del volum dels productes que han venut a través pel Banc dels Aliments, que ens el donguin després, no immediatament, sinó potser a partir d'ara, de febrer, març, que ens els donguin, nosaltres els telefonem i els hi diem, doncs, si heu venut 10.000 quilos entre els vostres establiments, doncs ens n'heu de donar 500, 800, així per nosaltres, ara que els necessitem més que en aquella època. És a dir, fan un esforç addicional, no fan negoci, encara que, evidentment, venen més, però bé, però nosaltres no volem tant contribuir a que els supermercats facin negoci com a que nosaltres, doncs vull dir, disposem de més productes gràcies a la solidaritat de la ciutadania.
I sobretot una tasca de conscienciació que es fa, no?
Sí,
perquè,
exacte.
Perquè, clar, el paper del voluntari rep, però no és per ell, és per altra gent. I això també, amb la societat que estem avui en dia, que s'han perdut bastants valors, el tema de la família, bueno, pels canvis que hi ha hagut i tot, no és com fa 20, 30 anys enrere, crec jo.
Sí.
Jo crec que això també és molt positiu. O sigui, que anem recuperant valors que semblava que s'estaven perdent.
Exactament. Amb això també hi volem contribuir. Nosaltres...
Perquè es veu, no? O sigui, sí, no sé, jo que vinc en transport públic, al metro, abans et posaven... Dejen salir antes d'entrar. Ara, escolta'm, si no et vas ràpid, no surts perquè ja t'han entrat
tots. No surts perquè estan
entrant. I vull dir, estem en una societat que estem perdent molt, molt, molt el respecte. T'han de posar que deixis sentar la gent gran quan... Nosaltres ens havien educat d'una manera que el primer que feies era aixecar-te...
I deixar pas a les persones.
Ara, escolta'm, grans o inclús pues, amb discapacitat o que han tingut alguna lesió d'això.
Sí, o mares gestants. O...
I sembla que... I per això crec que està bé, i a més que sí, cap a les dates nadalenques, també que anem recuperant una mica valors una mica perduts, crec jo.
Sí, en aquest sentit creiem que també s'ha de fer una tasca, en certa manera, educativa, d'educació cívica, és a dir, recuperant aquests valors, no sols de la solidaritat, que implicaria sigueu generosos i prou, no, sinó també tingueu en compte alguna cosa més. En primer lloc, recordant que hi ha persones necessitades al nostre entorn i, per tant, tenint el respecte. Per això insisteixo en anar dient persones necessitades, no gent necessitada, que té una expressió, diguem-ne, més dolenta, no? Mm-hmm. És a dir, són persones. I llavors, aquest valor de la generositat i de l'acceptació hem de incrementar-lo. Una tasca educativa, en aquest sentit, que hem de fer. I que fem.
És un tema tan interessant, però se'ns està tirant el temps a sobre. En alguna ocasió, vostè mateix ha dit que el gran recapte està molt bé, però la tasca de vostès dura els 365 dies de l'any.
Sí.
Què es fa durant tot l'any?
Bé, precisament el gran recapte...
Una mica breu.
El fem des de fa 8 anys, però portem 30 treballant. Els bancs dels aliments, la principal acció és la de... El que fins ara ni dèiem lluitar contra el malbaratament, i ara estem canviant la terminologia per dir-ne estem treballant per aprofitar l'excedent agroalimentari i, a més, seguir lluitant contra la fam. Aquí sí que és una lluita. En canvi, volem nosaltres, durant els 365 dies de l'any, i és el que fem, anar a les cooperatives agràries, anar a les empreses de transformació, anar als canals de distribució, anar inclús a les aduanes, posem per cas, a que productes que són perfectament comestibles, però que potser, diguem-ne, són lletjos, o estan mal etiquetats, o que estan a punt d'arribar a la data de caducitat o de consum preferent perquè s'ha fabricat més del que la demanda requeria, llavors tots aquests productes, en lloc d'anar a l'abocador, en lloc de llançar-se, com a vegades tenim exemples de que es tiren molts aliments als abocadors o als contenidors, doncs que aquests aliments els aprofitem. I els aprofitem amb un fi solidari, amb un fi útil, que és el de donar menjar als que estan en el nostre entorn. Uh-huh. Aquesta és la nostra tasca durant l'any. Concretament, per dir xifres molt clares i breus, l'any 2016 hem gestionat quasi 18 milions de quilos. Exactament 17.918.000 quilos. Bé, d'aquests 18 milions de quilos... Més de 10 són provenients del treball per l'aprofitament de l'excedent. És a dir, que ens envien les cooperatives agràries, que ens envia les empreses industrials, que ens envien els supermercats, que ens envien els operadors de Mercabarna. Doncs tots aquests són productes que rebem. A part hi ha les donacions de la ciutadania, entre ells, per exemple, del gran recapte. Però els bancs dels aliments no som només entitats de caritat nadalenca, per dir-ho així. No. Aquesta és una ocasió addicional, suplementària, per l'activitat important...
Per reforçar el treball de tot l'any.
El treball de tot l'any i aprofitar. I, a més, no, repeteixo, com hem dit abans, és un treball també per recordar a la ciutadania la solidaritat. Però el treball de tot l'any és el de treballar per l'aprofitament de l'excedent agroalimentari. Abans ni dèiem lluitar contra el malbaratament, a mi no m'agrada l'expressió, després d'utilitzar-la molt de temps he arribat a la conclusió de que hem de tenir una visió positiva i dir, aprofitem allò que anirien, que és comestible i que no ha d'anar a l'abocador ni en els contenidors, sinó que té un fi i pot ser un fi molt útil per la societat.
Doncs amb aquest missatge, i aviam si entre tots canviem la terminologia malbaratament per excedent alimentari. Siguem positius, és allò del got mig ple o mig buit?
Sí, doncs aquí volem...
Aquí seria mig ple.
Mig ple per aprofitar-lo i perquè el puguem veure.
Doncs agraïm a Eduard Arruga que ens hagi parlat del gran recapte, però també, sobretot, de l'important tasca que realitza el Banc dels Aliments durant tot l'any.
Moltes gràcies a vosaltres per el vostre honor i estic a disposició per, si voleu, d'aquí 100 programes més.
Home, si és abans millor.
Tornar a venir, si pot ser, si necessiteu abans, aquí estic a disposició. Moltes gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 11 d'abril a 179 euros per tona. Repeteix, el blat de moro francès a 181 euros, baixa 1 euro, l'alfals granulat a 150 euros per tona, es manté, la colza importació a 228 euros per tona, disminueix 2 euros, i la garrofa a 167 euros per tona. Repeteix.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,01 euros, puja 4 cèntims, i el groc viu a 1,14 euros al quilo. Augmenta 8 cèntims respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,71 euros al quilo. Puja 6 cèntims. I el groc canal a 1,72 euros al quilo. Augmenta 11 cèntims en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat a 0,32 euros al quilo, mentre que el gall a 0,10 euros al quilo, mantenint-se amb dos preus respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1,05. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,98 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,92 euros. I a la S de menys de 53 grams a 0,66 euros. Totes les cotitzacions repeteixen en relació a la setmana anterior.
Bequí de carn.
El bequí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Mercolleida a 4,34 euros a la categoria E, a 4,15 euros a la U, a 3,90 euros a la R i a 3,51 euros a la categoria O. Tots els preus es mantenen respecte als de la darrera setmana.
Porcí.
Les costelles de Port de Girona per a majoristes han cotitzat el dimarts 11 d'abril a la secció de porcí del Mercat Carni Ramader i Avícola de Barcelona entre 2,90 i 2,93 euros per quilo. El llom canya entre 3,52 i 3,55 euros per quilo. La costella entre 3,80 i 3,83 euros al quilo. El filet entre 4,80 i 4,83 euros per quilo. I el cap de llom entre 3,15 i 3,18 euros per quilo. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Ubí.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 7,80 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,40 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 6,90 euros al quilo per canal. El cabrit ha marcat 11,80 euros. Totes les cotitzacions es mantenen respecte als de la darrera setmana.
Conill.
El conill de 1.750 a 2.200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,79 euros, repeteix en relació a la setmana anterior.
Del camp a taula.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de l'Adun?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobanc, domicilia l'Adun i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobanc i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobanc, compartim horitzons.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversarem aquesta ja Setmana Santa amb Josep López del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Bon dia, Isidre, què tal?
Com dèiem, estem ja en plena Setmana Santa i volem saber... Sé que avui ens portes un peix molt adient en aquesta època i del qual ens parlaràs, ens donaràs les seves característiques i els seus trets més especials.
Efectivament, doncs aquesta setmana, que és una mica especial, parlarem d'un sol producte, en aquest cas, del bacallà amb salaó o bacallà salat. El bacallà amb salaó és una forma processada que consisteix en practicar-li la dessecació mitjançant la sal, el que diem salaó. El bacallà, un cop es pesca, se li aplica immediatament sal marina en quantitats que poden arribar fins a un 25% del seu pes amb sal. Per la seva correcta conservació, es manté en gel sec. Poden arribar a conservar-s'hi fins i tot un any. L'assecat dels aliments funciona ben distintament en climes càlids i freds. Cal tenir en compte que la preservació d'aliments mitjançant assecat és una de les més antigues conegudes per l'home, datada des de l'edat del bronze. El peix fresc sol espaiar-se aviat i és considerat per això un aliment perible. En assecar-se mitjançant la sal, la seva vida de consum s'estén. El procés d'assecar també té un altre efecte sobre la carn del peix, l'assaboreix. El processat d'aquest peix rendeix molt, ja que gran part de la mateixa aprofita culinàriament, com la carn, les cocotxes, els ous, les espines, el fetge i la bufeta natatòria, que el que diem els calls en bacallà. La part que s'asseca correspon a aquella que posseix un major contingut de carn. S'estén a l'assecat mitjançant salaó, ocupa un període de diversos mesos i després d'ell s'obté un producte pla en forma triangular i fàcil de transportar. Aquest tipus de peix no es pot ingerir directament a causa del seu alt contingut amb sal. És per aquesta raó que s'esmet a un procés de dissolució en aigua freda durant un període d'unes 12 a 24 hores abans de ser cuinat. Procés durant el qual se li canvia l'aigua una, dues, inclús tres vegades perquè disminueixi el seu contingut en sal. Tot això segons la mida de les peces. Un cop de salat es té que cuinar el més aviat possible. L'ús gastronòmic del bacallà és molt tradicional a l'època de la Quaresma i, sobretot, durant la Setmana Santa. Les procedències principals són Islàndia, Dinamarca, Noruega i Groenlàndia. El producte procedent d'Islàndia és el de més qualitat, a causa de la riquesa de les seves aigües. Té millor qualitat de criança i la seva carn és molt blanca, a diferència del de Noruega o Dinamarca, que són d'un color més fosc, tirant a groguenc, i el seu llom és més prim. Portugal és el plat nacional per excel·lència. Encara que és un país de reduïda dimensions, és el més gran consumidor de bacallà del món. A Catalunya tenim moltes formes de cuinar-lo. En esqueixada, a la llauna, en samfaina, guisat amb patates, amb cigrons i espinacs, bunyols, tomaquet, passes i pinyols, xató, etc etc. De fet, hi ha una llarga llista d'aplicacions culinàries d'aquest peix tan versàtil. I això és tot per avui.
Doncs, sense tu saber-ho, m'acabes de dir el que hauré de demanar per la segona Pasqua, perquè vaig a Oporto, amb la qual cosa ja sé que demanaré bacallà.
Oh, a Oporto vas, però a qualsevol lloc que puguis anar pots demanar bacallà, que te'l faran de mil formes.
Per això dic que m'acabes de solucionar. Ja tenia una mica d'idea, perquè havia estat a Lisboa, però m'acabes de solucionar el menjar, almenys, de la segona Pasqua.
I a Oporto, jo no me'n recordo bé el lloc, si no te'l diria, perquè jo també vaig estar. Vaig anar a un restaurant que me'l van servir precisament bacallà fet a l'Oporto. Amb una reducció del vi d'aquella terra, i va ser molt, molt maco, perquè després d'això van començar a cantar fados per allà al restaurant, i va ser un sopar bastant, bastant curiós.
Bé, ens hem anat una mica d'això amb la meva... a l'explicar-te això de que aniré a Oporto. Bueno, ho dic perquè els nostres oients, evidentment, el poden menjar escoltant un fado o el que vulguin, però sobretot és un plat molt adient i molt per aquestes dates de la Quaresma, no?
Correcte.
Doncs per això hem aprofitat i hem explicat més coses sobre el bacallà, de com s'ha de salar, com s'ha de cuinar, i sobretot doncs, que aprofitin i mengin bacallà tant d'Islàndia com de Groenlàndia o d'altres llocs, però sobretot d'aquests llocs, sí. Amb aquestes dates. Bueno, sobretot el que fem des d'aquesta secció és que mengi, la gent mengi peix.
Correcte.
Doncs moltes gràcies, com sempre, i ens quedem la setmana vinent perquè ens tornis a posar al dia sobre els peixos i també el marís que hagi arribat aquí al Mercat Central del Peix.
Molt bé, sí, doncs fins la propera. Que vagi tot bé.
Tot seguit, parlarem amb la Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Xibra.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien, tenint en compte que estem en Setmana Santa i potser, no sé si puja o baixa el volum de vendes per aquesta època?
Bueno, a veure, sí que és veritat que molta gent marxa fora i potser les botigues no carreguen tant, però tenim de tot, eh? I com sempre, en aquesta època, les més comercialitzades, taronja, mandarina, plàtan, poma, pera, el maduixot, que està funcionant molt bé, i aquests últims dies que comencen a entrar els primers nespres. I els orígens, pues, des de Tarragona, València, Castelló, Alacant, aquests nespres que han entrat, Granada, una miqueta variats, sí.
I pel que fa a les hortalisses, com ho tenim?
Les hortalisses, tot bé, i tenim de tot. El mercat està ben proveït de tomàquet, cogombra, carbassó, pebrot, enciam, alls tendres i els orígens variats, com sempre. La hortalissa, els orígens són molt variats.
Perquè ara aquests dies es veuen, en quant a hortalisses, hi ha algun producte que es vegi més? No sé, els tomàquets o...
Sí, bueno, a veure, hi ha... Ara l'enciam tira més... Però hi ha de tot, és que encara no... Com que el temps ens acompanya, tira molt la planta. Llavors hi ha de tot, no hi ha cap producte que ens falti ni que estigui molt elevat de preu, ni... Tot va bé, de moment.
Aquesta setmana, de Setmana Santa, sí, m'ha millor dit, parlarem d'un producte del qual, com sempre, ens dones a conèixer les seves característiques i alguna curiositat. De què es tracta aquesta setmana? D'una fruita o d'una hortalissa?
D'una hortalissa. Parlarem dels espinacs.
Ah. A veure. Amb alguns, com sempre dic, ens porta molt bons records, sobretot per aquesta època de l'any. Recordo els que menjava... Que era una època que menjava molt... Bueno, per Setmana Santa, els espinacs, jo recordo que els menjava.
Són de tardor primavera, els espinacs, eh? És una planta que la seva millor època és aquesta, al final, tardor i primavera.
Però saps allò que et ve al cap de dir espinacs, bacallà,
sí,
Setmana Santa...
Sí, Setmana Santa, sí.
Jo el menjo, a més, amb sí. Ou dur, amb pinyons...
Sí, 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 sí.
Però, bueno, avui parlarem no de l'ou dur ni els pinyons,
no,
sinó de l'espinac pur i dur.
Exacte, sí, una miqueta. Explicar bueno, una miqueta.
He dit dur, no, tendre. O sigui,
tendre, tendre, tendre. Sobretot que sigui tendre, perquè si no, no ens el menjaríem.
Doncs parles que, a més, també els que tenim una edat ens recorda el Popeye i aquelles sí. vitamines que sempre ens deien de... sí. que ens feien falta. De... Per un costat les llenties, per tenir ferro,
sí.
i per l'altre els espinacs per ser tan fort com el Popeye.
Exacte, sí.
Que les parles als nanos d'ara, qui és el Popeye, no ho saben.
No, no ho saben, és veritat. Hauríem de buscar algun personatge semblant perquè ho mengessin.
Però els espinacs sí que són els mateixos, per tant, parlem dels espinacs.
Sí,
què ens pots dir?
Doncs mira, la veritat és que no es coneix la forma original o silvestre de l'espinac. S'afirma que procedeixen del sud-oest asiàtic i van ser els àrabs que en el segle XI van introduir els espinacs per primera vegada a Espanya. El seu cultiu es va estendre a Europa durant els segles XV i XVI, on països com Holanda, Anglaterra, França van ser els primers consumidors. Després, més tard, ja van arribar a Amèrica, encara que no va ser fins a la dècada del 1920, quan l'espinac va aconseguir ser popular, moment en el qual es va descobrir les seves propietats nutricionals, i que són moltes i molt bones. En l'actualitat, el seu cultiu està estès per tot el món. Estats Units, Itàlia, França i Alemanya són els seus principals productors. A veure, els espinacs estan composts majoritàriament per aigua. El seu contingut d'hidrats de carboni i greixos és molt baix i encara que tampoc té una quantitat molt alta de proteïnes, és un dels vegetals més rics en aquests nutrients. El seu contingut en fibra, de la mateixa manera que passa amb la gran majoria de les verdures, és considerable, el que resulta beneficiós per la salut. I els espinacs destaquen sobretot per una riquesa en vitamines i minerals que sobrepassa la majoria. Vale. Explicarem una miqueta com triar-los, com sempre, que segurament la majoria de la gent ja sap com fer-ho, però bueno, com volem comprar espinacs, és recomanable seleccionar aquells que presentin un color verd, sobretot que brillant i uniforme. I els fulls han de tenir un aspecte fresc i tendre. Sobretot hauríem d'evitar comprar els que tinguin taques vermelloses o groguenques perquè hi ha la possibilitat de que tinguin fongs.
Això ja ho fem molta gent, ja mirem molt.
És una cosa ja que només per l'aspecte ja sé si l'espinac és...
Tots els que comprem per aspecte això ho mirem, i el color que sigui viu i d'això.
I després també és recomanable no triar espinacs on les fulles estiguin aspres ni tinguin la tija fibrosa o que hagi perdut a color, que la intensitat del color verd no sigui tan forta. I un cop a casa, el recomanable és introduir-los en una bossa de plàstic perforada, o embolicats amb un plàstic de protegir aliments. D'aquesta manera es conserven d'una manera més adequada a la nevera i duren més temps. I és una verdura que tolera molt bé la congelació. O sigui, que de manera que si els escaldem, es poden mantenir congelats durant més d'un any. I, a veure, explicarem a veure com preparar-los. Suposo que cadascú té la seva manera, o sigui...
Ens comença a quedar poquet temps? Tenim com un minut, com a molt? O sigui, aviam... Com ho podem explicar? Sí.
Doncs mira, els espinacs són verdures que es poden consumir tant crues com cuinades. Si són fresques, abans de menjar-te-les has de rentar bé, sobretot perquè a vegades tenen restes de terra, de sorra, i treure les fulles que puguin estar una miqueta danyades, i es poden consumir en amanida. I si no, molta gent les menja amb crema, o també es comencen a utilitzar molt en ficar en pizzas pels nens, amb bacallà, que és el que dèiem abans, com a condiment de llegums o de carns, de peixos. Això ja va al gust de cada persona.
Doncs ja ho tenim tot, o...?
Sí, sí, sí.
Bueno, sobretot aconsellem a la gent que com sempre diem, i els més petits, sobretot els més petits, recordant allò que campanya que feu des d'aquí del 5 al dia, que també tinguin en compte la fruita de la qual sempre parlem, i les verdures també.
Sí, perquè és una hortalissa que es pot ficar amb creps, amb pizzas, amb plats de pasta, amb lasanya.
Doncs, com hem dit, gràcies, Susana, i tornem a posar-nos en contacte amb tu la setmana vinent.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, que ens porta en Joan Trias. Quina tenim avui, Joan?
Doncs, Isidre, us porto unes patates amb rap i ou, que és molt escaient per aquestes dates. Abans de dir la recepta, m'agradaria comentar que el rap és un peix blanc que no té espines i, per tant, és de fàcil consum per als infants. Pel que fa a les vitamines, en conté del grup B, beneficioses per al sistema nerviós i el creixement, i també minerals com el seleni, que estimula el sistema immunitari, i el fòsfor, que reforça els ossos i les dents.
I quins ingredients necessitarem per elaborar aquest plat?
Doncs agafeu bolígraf i llibreta i preneu nota. Per 4 persones caldran 2 lloms de raps nets, 2 patates mitjanes, 4 espàrrecs, 1 ou dur, 1 ceba, 4 grans d'all, 1 ram petit de julivert, 2 cullerades de farina, 1 got de vi blanc sec, oli, sal i pebre.
I Joan, ara explica'ns com elaborarem aquestes patates amb rap i ou.
En primer lloc, s'han de pelar les patates, tallar la ceba, picar els alls i tenir la resta d'ingredients preparats. A continuació, es posen les patates a coure junt amb l'ou i una mica de sal, i reservem. Fem un sofregit amb la ceba i després l'all laminat. Afegim la farina i el julivert picat i deixem fer durant un minut, donant voltes amb una cullera de fusta. Afegim vi blanc i una quantitat idèntica d'aigua i deixem a foc lent durant 2 minuts. Incorporem els lloms de rap i rectifiquem el punt de sal. Deixem tapat a foc lent durant 4 minuts i li donem la volta. Tapem durant 4 minuts més i incorporem les patates i ho deixem tot durant 2 minuts més. I ja està. Se serveix col·locant el llom i les patates i s'adorna amb els espàrrecs, l'ou dur i un parell de fulles de julivert. I fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a 1 del migdia, a Ràdio Estel.
Saps on em poden ajudar amb la paperassa de la DUN?
Esclar, fes com jo. Apropa't a una oficina d'Agrobank, domicilia la DUN i oblida't de tot, perquè ells s'encarreguen dels tràmits, de les gestions, i si et cal, també te l'anticipen. Ei, i a més t'emportes unes tisores de podar.
A CaixaBank comptem amb prop de 1.000 oficines Agrobank i més de 3.000 professionals agraris que avalen el nostre compromís total amb el sector. Agrobank, compartim horitzons.
La música de la gent del camp.
Tot i que fa un parell de setmanes la gent del Mercat Central del Peix de Mercabarna ens va proposar una cançó, en concret una cúmbia colombiana titulada El Pescador, en Josep López, que ens informa cada setmana dels moviments d'aquest mercat, ha triat una per avui. La que ha escollit és el conegut Mediterráneo d'en Joan Manuel Serrat. Endavant amb aquesta cançó que tants bons records porta molta gent.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo no... nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista, mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el
Mediterráneo. Agenda.
Dimecres 19 d'abril s'efectua a Cervera una jornada tècnica sobre els aspectes d'interès per la gestió agrària, en especial que l'explotació estigui ben documentada. El dia 20 es realitza a Gandesa una jornada sobre els aspectes jurídics i legals de treball eventual, de temporers a temps parcial i de familiars. A Tarragona, una sobre la biomassa forestal per la indústria de la química, a Monells, una en la qual s'explicarà com calcular el cost i el preu de venda del producte o servei, i a Constantí, una en la que es donaran a conèixer experiències en la gestió de bancs de terres per evitar que una finca perdi valor. I divendres 21 es fa a Prades una jornada sobre l'aplicació de nous models silvícoles en masses de roure, reboll i pi roig per fusta de qualitat i prevenció d'incendis. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària d'Amposta organitza del 17 d'abril al 22 de juny un curs sobre jardins verticals i del 18 al 28 d'abril un curs de benestar animal durant el transport. Del 18 d'abril al 30 de maig, l'Escola Agrària del Solsonès acull un curs en el qual es vol donar a conèixer tot el procés de tractament de la llana, des de rentar-la, afilar-la i tenyir-la fins a treballar-la amb diferents tècniques. L'Escola Agrària del Pallars realitza a Tremp del 18 d'abril al 7 de maig un curs sobre especejament i comercialització de la carn d'oví i a les seves instal·lacions, i també a Sort del 18 al 25 d'abril un mòdul específic de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. Així mateix, fa del 21 d'abril al 13 de maig un curs d'apicultura. Del 18 al 21 d'abril es du a terme a l'Escola Agrària del Pirineu un curs de reconeixement d'espècies arbòries i del 21 al 28 d'abril un curs sobre la recuperació de camins tradicionals centrat en els murs de pedra seca i empedrats. Del 18 d'abril al 18 de maig s'efectua a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer un curs de producció porcina i del 18 d'abril al 9 de maig un curs de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. I del 19 d'abril al 10 de maig es fa a l'Escola Agrària de Tàrrega un curs sobre instal·lacions de rec i del 20 al 27 d'abril un curs d'iniciació al full de càlcul.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 14 i fins a demà diumenge 16 d'abril se celebra a Calella el Festival de la Cervesa Artesana. Del 21 al 23 d'abril es realitza a Barcelona l'Expo Ecosalut, el Saló de la Salut i la Qualitat de Vida, amb més de 200 expositors directes i més de 500 marques presents, i a l'Aldea la 13a Fira de l'Arròs i el Comerç. I el 22 d'abril, Vic acull el Festivalet de la Cervesa Artesana i el 22 i 23 es du a terme la Fira d'Artés i a Can Llong la Fira Comarcal de Primavera.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Com sempre, amb les fires finalitzem l'espai d'avui. Tornem dissabte vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb el món agrari i rural de Catalunya. Aquí, a Ràdio Estel.